Us donem la benvinguda a una nova entrega del programa Recordant Records, un espai que fem en col·laboració amb les persones grans del Centre de Dia de Constantí i les seves professionals. Aquest mes de març, el programa està dedicat precisament a la gent gran i els nostres protagonistes ens parlaran de què és, què suposa per ells fer-se grans i com afronten aquesta etapa de la seva vida. Fer-se gran és un procés natural i progressiu. De fet, comencem a envellir des del moment en què naixem i a mesura que passen els anys, el cos i la ment estan en un procés de transformació constant. Al llarg de la vida transitem per diferents etapes i en cadascuna d'elles ens nodrim de noves experiències tant personals com també en tot allò que ens envolta. Fer-se gran és també, per què no, un procés d'aprenentatge. Avui, a Recordant Records, parlem de fer-se gran.
I comencem aquest programa escoltant a Imma Santana i Anna Soriano, psicòlogues de l'àrea de la gent gran, que ens parlen del que representa fer-se grans.
Bones, som Imma Santana
i Anna Soriano.
Som psicòlogues i formem part de l'àrea de psicologia de gent gran de la Fundació Sociosanitària i Social de la xarxa Santa Tecla, d'aquí de Tarragona. Avui us volíem parlar sobre què és envellir. Què significa fer-se gran, en definitiva? I si ens ho permeteu, us comentarem com ho veiem naltros. Quan parlem d'envellir, ens agradaria que tinguéssim en compte que envellir és una part més de la vida. En el cicle vital d'una persona hi ha diverses etapes: el naixement, la infància i adolescència, l'edat adulta. I a partir de cert moment comencem tots a envellir. Aquesta última etapa no comença, evidentment, al mateix moment per tothom. No es tracta només d'una pèrdua per l'edat o pel desgast que patim les persones amb el pas del temps, sinó que també adquirim coneixements, adquirim experiència, i això sempre seran valors positius. L'envelliment és un fenomen global, físic, psicològic, social, etc. Voldríem que sapiguéssiu i que tinguéssiu tots present que l'envelliment no és una patologia, sinó que és un cicle més de la vida, és una característica més de la nostra vida. I a més, és inevitable. Envellir no és només una qüestió física, sinó que també ho és psicològica. És a dir, no només envellim naltros, el nostre cos, les nostres cèl·lules, sinó que també les persones hem de decidir com envellim. Considerem que envellim, no?, quan canvien moltes coses a la nostra vida, el nostre rol com a persona, el rol social, quan ens jubilem, quan els nostres fills i el nostre voltant familiar se fa gran, es fan adults, quan potser perdem algunes capacitats físiques o es deterioren d'alguna manera. Inclús les nostres capacitats psíquiques poden minvar. La bellesa és un estat social, és un estat físic i és un estat mental. Diuen que el secret d'envellir bé es basa en tres consells. El primer, tenir cura de la nostra salut, menjar bé, fer exercici, descansar. El segon seria mantenir vincles amb la família, vincles socials, amb els amics, i contribuir al món que ens envolta, sempre participant en les decisions, en la manera de fer, en la manera de relacionar-nos. El tercer consell que us volíem dir és que les nostres habilitats, les manuals, les intel·lectuals, les d'oci, s'haurien de mantenir sempre vives.
Quan parlem d'envelliment normal i patològic, fem referència al deteriorament cognitiu. Però normalment el deteriorament cognitiu associat a l'edat no es produeix de manera uniforme ni afecta de la mateixa manera a totes les funcions cognitives. Tothom no envelleix de la mateixa manera. Llavors hi ha funcions superiors que van declinant de forma progressiva durant tota la vida adulta i altres es mantenen fins a etapes molt avançades, i fins i tot hi ha altres que no es deterioren mai. L'envelliment patològic seria aquell que en el que hi ha una sèrie de canvis biològics, psicològics i també socials associats a una malaltia, com pot ser doncs, una demència primària o una demència deguda a un accident vascular, etc. Com hauria de ser l'envelliment, doncs, Imma?
Per naltros, i evidentment per tothom, l'envelliment d'una persona seria desitjable que fos sempre una etapa en la que es preservés i es respectés la dignitat, la identitat de la persona, és a dir, tot el que la fa ser tal i com és. L'abordament d'aquesta etapa, per part de la pròpia persona, per part del seu entorn social i familiar, i inclús per part dels professionals que envolten i hauran d'intervenir amb aquesta persona, hauria de ser sempre positiu. Això vol dir tenir sempre en compte no només els dèficits que comporta un envelliment, els límits que ens pot posar una malaltia i les afectacions que es puguin donar per la presència d'aquestes patologies, sinó que sobretot s'han de tenir en compte les capacitats preservades, el que sí podem fer, el no i el posarà la malaltia, les pèrdues, el dolor, les penes, tot allò que en la vida, al llarg de tota la nostra vida, ens pot fer mal. El que volem que tingueu en compte és que quan envellim les capacitats estan allí, s'han de potenciar i s'han de treballar. Aquestes capacitats, el poder reforçar-les, el treballar-les, el potenciar-les, faran que la persona es senti que la seva bellesa no és un final i no és només un ja no puc o ja no sóc, pel que dèiem abans de la pèrdua de rols. Ja no sóc la mare que porta la casa, ja no sóc la dona que gestionava un negoci, ja no sóc el jefe d'aquesta empresa o ja no sóc el que agafava la bicicleta i anava a fer quilòmetres. Volem que la fase d'envelliment sigui he sigut tot això i encara ho sóc d'alguna manera. Es tracta de buscar i de promoure un envelliment actiu, que sigui digne, que sigui respectuós i que sigui, sobretot, validant. Això vol dir que hem de validar sempre a la persona. Tota persona, en qualsevol fase de la seva vida, és valuosa, és digna i és digna, valga, no? La repetició, de ser respectada tal i com és. Quines coses canvien quan ens fem grans, Anna?
Doncs, en general acostumen a debilitar-se els sentits, especialment la vista, l'oïda, això afecta la percepció també, la sensibilitat tàctil, la velocitat de reacció, el temps de reacció davant de determinades respostes, la velocitat d'aprenentatge, no aprenem de la mateixa manera, però fins i tot podem aprendre a determinades edats, podem aprendre habilitats o aprendre informació nova que no disposàvem. Doncs, per exemple, a vegades les aptituds visioconstructives es deterioren una mica a l'hora d'utilitzar, no?, les praxies. L'atenció dividida, també quan fem diferents tasques a la vegada, doncs som més vulnerables davant de les interferències, d'altres estímuls externs o inclús interns. La retenció d'informació nova, la memòria de treball també està afectada. La velocitat de processament, no? La forma en què donem respostes doncs, és més alentida. I la memòria immediata, que és la que habitualment està més afectada. També al llarg dels anys el que ens afecta són les pèrdues. Les pèrdues no només enteses com a la pèrdua d'un ésser estimat, sinó que també podem fer referència a pèrdues doncs, de la vivenda, no? de la residència habitual, l'adquisició d'una malaltia, la pèrdua d'una part del cos, una pèrdua econòmica, pèrdua de visió, d'audició, diferents patologies que podem adquirir. Llavors, el procés de dol seria una resposta a aquestes pèrdues. Cada persona viu aquest procés d'una manera diferent i s'adapta a aquesta pèrdua i a les seves conseqüències de forma natural. Aquesta resposta seria un dol normal i el pot fer tant una persona doncs, gran com una persona més jove. Tots hem de passar per aquests dols. Però aquelles persones que no s'adapten a la nova situació serien les que el dol es complica, perquè apareixen conseqüències mentals, físiques, que afecten a la salut de la persona i també a les relacions que pugui tenir en el seu entorn, en el seu dia a dia. Llavors, aquests casos requereixen fer un seguiment psicològic i perquè impliquen poder elaborar un dol patològic.
Ara que parlem, no?, de les pèrdues, de tots aquells aspectes que se'ns afecten possiblement quan envellim, també us volíem parlar de en quin moment és quan es planteja una família o una persona concreta la recerca de recursos. Lo ideal és viure a casa, és envellir a casa, és passar una vellesa autònoma, capaç, plenament capaç i activa, i a ser possible amb l'entorn habitual. Què passa? Que a vegades la salut ens dona ens espanta una mica i ens dona un cop a la taula i ens diu que hem de canviar i que hem de buscar recursos fora del domicili. Ara us explicarem en quin moment se pot donar aquesta situació. És un moment difícil d'afrontar, perquè buscar recursos fora de casa implica sentiments que no ens agraden i impliquen una pèrdua, tal com ha comentat la meva companya. Comencem a perdre algunes cosetes més. Quan se produeix aquesta recerca? Doncs quan el procés d'envelliment està sent acompanyat i afectat per la presència d'alguna patologia que comporta alteracions, perquè en la seva evolució i en el seu progrés apareix sintomatologia que comporta fragilitat de la persona, necessitats molt concretes que necessiten d'una atenció especialitzada, i realment la convivència a casa, el control de les nostres habilitats diàries, de les nostres rutines, de les nostres capacitats, com tornàvem a dir, se complica tant que l'entorn que ens cuida ja no es pot adaptar, ja no ens pot cuidar tal i com voldrien i tal i com nosaltres necessitem. Llavors és quan l'entorn familiar i la pròpia persona se planteja necessito ajuda, necessitem ajuda. Aleshores, avui us podem parlar de dos recursos que formen part de la nostra xarxa, per així dir-ho, que són el centre de dia i la residència. Jo els anomenaré només, la meva companya potser ho sabrà explicar més, però dir-vos que, evidentment, no és una decisió fàcil, perquè hem d'assumir que hi ha coses que no podem fer o no podem afrontar o no ens podem, no?, desenvolupar com voldríem, i anem a buscar altres persones i altres recursos perquè ens ajudin. No és fàcil aquesta decisió perquè comporta, per part de l'entorn familiar i cuidador, comporta sentiments de frustració, de culpabilitat, de no puc, com és possible que no pugui atendre a casa, com és possible que no pugui... Tots aquests sentiments apareixeran, evidentment, i ens faran dubtar i ens faran patir. I també amb la persona a la que adreçarem aquest recurs, en aquesta persona també apareixeran aquests sentiments d'inclús abandonament, de negació, de no, no ho necessito, no, no, no vull sortir de casa, o no, no em cal anar a cap lloc, hi ha temor, hi ha una desvinculació, hi ha una fragilitat emocional de dir com és possible que ja no me'n surto i necessito anar.
I de la família.
I de la família, evidentment. El cuidador se sent sobrepassat, emocionalment molt afectat, però hem de tenir en compte que aquesta recerca del recurs assistencial és una recerca molt pensada, molt meditada i molt adreçada al benestar i al benésser de la persona. Què busquem? Buscant un recurs extern. Busquem que la persona estigui atesa de manera professional, estigui estimulada de tal manera que com fins ara nosaltres no hem pogut fer, podríem dir, no? I evidentment ha de ser una decisió pensada i acordada amb la pròpia persona, a ser possible. Si fos el cas que la persona no pot decidir en aquell moment, evidentment quan la família se senti i comenci a pensar en aquest recurs, haurà de tenir en compte les preferències, les opinions, les valoracions del seu familiar. Què li agradaria? On li agradaria estar o de quina manera li agradaria ser cuidat. Això ho hem de tenir al cap, perquè és una manera també de que ens apropem a un entorn que ens agradi a nosaltres i que agradarà a la persona.
Doncs la xarxa Santa Tecla, bé, dins de l'àrea de gent gran de la Fundació Sanitària Santa Tecla, Disposem de dos centres de dia, el centre de dia de Constantí i un altre centre de dia ubicat a Llevant, a Tarragona. I després la residència de Llevant i la residència de Ponent. Totes dues també ubicades a Tarragona, al barri de Llevant i a la zona de la Granja. I després disposa d'altres recursos, però ja no són assistencials, són d'altres tipus. Llavors, en aquests centres el que estem fent és treballem el model atenció centrat en la persona. Des de fa un temps ens hem endinsat en aquest model perquè tracta d'una manera diferent a la persona, a l'usuari o a la persona resident. És un canvi en la manera d'atendre i de cuidar. Llavors, el que es fa es basa en una presa de decisions compartida, es respecten les necessitats, les preferències i els valors, no? L'autonomia i la independència que pugui tenir la persona. Involucrem aquesta persona en la seva salut física, mental i en el benestar en general, en la seva autocura, de quina manera podem cobrir les seves necessitats per garantir una atenció de qualitat. Disposem d'un equip multidisciplinar que està format per fisioterapeutes, treballadors socials, terapeuta ocupacional, metge, infermeria, educació social i psicòlegs. I l'objectiu principal seria doncs, conèixer la persona, conèixer la seva història de vida per poder atendre-la respectant les seves necessitats. I
per nosaltres, Anna, per nosaltres és molt important que la tenir en compte i tenir al centre de la nostra intervenció a la pròpia persona, perquè conèixer-la ens donarà les eines per apropar-nos de millor manera, sempre respectant la seva tipologia de caràcter, la seva manera de ser, hàbits, costums, rutines, preferències. Hem de tenir-ho tot en compte perquè ens hem d'acostar a ella. Esperem haver resolt alguns dubtes, esperem que la nostra xerrada us sigui útil.
I estem a la vostra disposició sempre que vulgueu i en tot el que necessiteu.
Salutacions.
Gràcies, una abraçada.
I seguim escoltant una entrevista que manté la Rosa Ferran, gerocultora del Centre de Dia de Constantí, amb diversos familiars d'usuaris del mateix centre de dia. Conversa, per exemple, amb la filla de la senyora Rosa Perroni, la Núria, i també amb el fill i la jove de la senyora Carme Alba. També hi participa la conversa la Lupe, que és la dona de l'Anton Serraïma.
Molt bon dia a tots. Avui, aquest mes, parlarem sobre la bellesa. Com afrontem, com a familiars d'usuaris del centre de dia, com afronteu la bellesa, de quina manera, si us ha sentat bé, sobretot al moment de jubilar-vos, vale? Si en teníeu ganes, quan si treballàveu, si teníeu ganes de jubilar-vos, si he pogut fer el que vosaltres pensàveu, doncs m'aniré de passeig, o aniré a fer algun viatge o alguna cosa sobre això. Aquí tenim els familiars de la Rosa Perroni, la seva filla Núria.
Bon dia.
Vale? També tenim el fill de la Carmen Alba i la seva jove,
bon dia,
Pepi.
Sí.
I la dona de l'Anton Serraïma, la Lupe, la famosa Lupe.
I tant que és, famosa.
Tot el món te conoce.
Per això mateix, tothom te coneix. Tothom que, no, clar, a veure, els que ens el volten al nostre costat, no? Els que convivim són els que ens coneixen. Doncs, bueno, doncs parlem això. A veure, al llarg de la nostra vida han passat diferents etapes, no? De l'adolescència, ens casem, tenim fills... I a mesura que anem anant fent grans, s'ha treballat. Tenies ganes d'arribar a l'etapa, a veure, de jubilació?
Sí,
Núria?
Però no pel que fa deixar de treballar, no.
No?
No, no. A mi sí, jo sóc una persona molt activa i sempre m'ha agradat treballar. Ho deia en el sentit de que quan ets jove tens unes necessitats. i quan ets gran no les tens, i jo ja aquestes necessitats no les volia tenir. I llavors amb aquest aspecte bé, i m'ha servit, doncs, per mira, faig excursions, faig de port, faig natació, faig senderisme.
Molt bé, eh?
Sí.
És una dona molt activa, eh?
Sí. Tot això ha compaginat amb la meva mare, a cuidar, bueno, la
dedicació. Acompanyar-la, no? El seu procés de la vellesa, també, no?
Exacte,
sí. Perquè, clar, arriba un punt que comencen a fer-se grans, però, bueno, també té els seus moments, no?
Aviam, tindre una mare a aquesta edat és un goig, però també és una responsabilitat. Llavors, doncs,
sens dubte,
arriba un punt que no vius la teva vida, vius la vida d'ella.
Ja, t'has de moldar, no?, amb les seves necessitats, també. Però, bueno, també tens els teus moments que pots gaudir de la teva vida.
Per això estar aquí, en aquest centre de dia, perquè, d'alguna manera, doncs, són unes hores que jo sé que puc disposar. Malauradament, doncs, quan se posa malalta, doncs no, però, doncs, bé, ho anem trempejant.
Molt bé, molt bé. Però veig que t'agrada molt fer... Ets molt activa, com he dit, no?
Jo sí.
Cap on has fet... dius que has fet senderisme, cap on has anat?
Aviam,
què has fet?
Normalment anem els dimecres i fem 10-12 quilòmetres, abans no fèiem 20, però jo vaig dir que prou.
Molt bé.
Dos cops a la setmana, val, però un cop 20...
De com, no? És molt, no? Llavors també ja ho notes tu, poder el canvi, no? Que ens anem... Clar, te vas fent gran tu també, no?
Les ganes ja comencen...
Que el ritme que podies portar...
Exacte.
Ara no pots.
I llavors ens faig dos cops gimnàsia, allà on vic, i veien persones, doncs, d'edat gran, eh?
Sí.
Sí, 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 sí.
Són actives, també.
Sí,
molt bé.
Que passa que, clar, els mateixos exercicis, doncs, jo els faig més forts i elles més fluixes, diguéssim. Després procuro anar a natació 2-3 cops a la setmana... I bé, aquesta és la meva vida, la meva neta, la meva mare, el meu fill. Doncs
pues molt bé. I el Juan, què tal?
El Juan de capa caída.
Hombre, no. A ver, has trabajado, ¿no? También has...
Desde los 14 años.
De los 14 años.
Tengo 47 años cotizados, más los que se han perdido, pero el papel es 47 años
cotizado. Muy bien. Entonces ahora has llegado a una etapa, ¿no?, que ya...
Ahora,
estás, como has dicho, prejubilado.
Prejubilado. En noviembre termino.
Muy bien.
Pero la empresa ya me ha dado papeleta.
Ya
está. Que como me ha aportado también que me vaya, que ya no tienen cuenta conmigo.
Mira, pues bueno, bien, ¿no? Hay mucha gente que depende del trabajo y ya le gustaría jubilarse, ¿no? Y pues vosotros tenéis más suerte, bueno, depende de la empresa.
A mí me ha dado la papeleta como la mili.
Ah, mira, ala, aquí va. Y este paso ahora de no trabajar, de trabajar... ¿A no trabajar?
Yo siempre he estado trabajando.
Vale.
Y como siempre he estado trabajando, cuando no estaba en el taller, estaba con mi padre en el campo.
Muy bien.
Así que no me ha venido de...
¿De nuevo?
Siempre.
No.
Y ahora con la casa me he puesto, pues, de paleta.
Mira qué bien, o sea que eres...
Me he puesto todo un cachillo de mármol por toda la terraza, que aquello es una maravilla.
Mira, o sea que tampoco no paras.
No. Y ahora me he hecho una terraza atrás con madera, que también fuera de...
Muy bien.
Así que siempre estoy, y si no está la jefa para...
¿Y la jefa que es la Pepe? ¿No?
Yo
la
siempre Pepe. Soy el pobre que yo...
O sea que la Pepe, que, ¿cómo lo has vivido este proceso? Bueno,
bien.
¿Sí?
Sí. Yo he trabajado, pero desde que mi suegra ya se puso ya más mayor, pues ya no tenía yo que poner una mujer
claro.
Y yo a trabajar. Digo, yo prefiero que ella, ¿entiendes?
Sí,
esté yo en la casa y hago la comida y hago mis cosas, que trabajar.
Bueno,
sí.
Pero vosotros continuáis trabajando y bastante, ¿no?
Sí.
Porque me parece que no os habéis quedado los dos solos con la madre, ¿no?
¿Qué va?
Sois más gente.
Mis nietos, mis dos hijas, mis dos yernos. Cada día, de 8 a 9, estamos para la comida.
De unido.
Así
que el cambio...
Los domingos, 12.
Todos. Se suman unos cuantos más.
Se suman más.
Sí.
¿Y habéis podido disfrutar vosotros?
No.
¿Haber podido ir... yo qué sé, de excursión o algún viaje?
No.
Siempre hemos ido, mi suegra ha venido.
¿Con ella? Siempre.
No fiamos de dejarla sola.
Vale,
siempre. Llevamos 40, en diciembre hará 42 años que está con nosotros. Bueno, nosotros con ella.
Sí.
Siempre.
Pues muy bien. Siempre hemos estado.
Sí, ya os conozco, vamos.
Ya cuando compramos esto, lo mismo.
Sí.
Siempre. Nosotros solos nunca.
¿Y habéis disfrutado de los nietos? Os pregunto ahora, en Bells, porque estoy con Bells.
Sobre todo ella, más que yo. ¿Sí? Porque yo antes trabajaba.
Tengo tres nietas y un nieto, guapísimo.
Sí, ¿no?
Sí, me quieren mucho y yo los quiero a yo.
Sí, bueno. Quieren más a la yaya que al yayo.
¿Y a la Lupe?
Bien. Encantada de la vida.
¿Encantada de la vida con quién? ¿Con los nietos?
Con los nietos.
Muy bien, muy bien.
Bueno, sí. Dios, sí, a mis hijos los voy a poner en castellano.
Bueno, no pasarás.
A mis hijos los he tenido siempre a comer.
Mira, ves, también,
y
como ellos.
Y siete u ocho cada día. Siete u ocho cada día. Después ya la María José van a capar Murel. Pero qué pasa, al día de turno, va matín, tarde y bien. Cuando le toca de noche, vienen a dormir de los críos que a casa.
Ah, o sea, se quedan a dormir también.
Sí, algún día, no, ahora ya no siempre, porque ya son grandes. Ya el nen ya te di 9 años y la nena fará 14, pues ya son...
Más grandes.
Ya lo están acostumbrando que se...
Molt bé. I llavors, Lupe, la bellesa, el canvi, diguéssim... Bueno, tu has sigut mestressa de casa?
Sí,
no has anat a treballar?
No, jo vaig plegar...
Doncs clar, no t'has jubilat, com aquell que diu. Tu encara et mantens activa. No?
Fai tot encara.
Ella es manté activa.
Les mujeres no tenem jubilació.
Claro, no? En canvi, el que se va jubilar va ser l'Anton. No va ser? I llavors... Teníeu ganes poder de jubilar-se?
L'Anton?
Que a vegades, que dius, ostres, tinc unes ganes de jubilar-me, no?
No, l'Anton no ha tingut, l'Anton va treballar, ja li deia, va treballar 2 anys més de lo que li tocava, perquè sempre estava tan content amb ell.
Que no li donava el finiquito.
I el Morell, va, Anton, almenys acaba aquest bloc, que... Va, home, i se va quedar 2 anys més.
Molt bé, molt bé.
Són 65, hasta los 67, o per
ahí. Vale, i així com la Núria fa activitats... Gimnàsia. Tu també has tingut coses?
Jo vaig a caminar cada dia.
Molt bé.
Una horeta vaig a caminar.
I alguna una altra cosa hagis fet per distreure?
No, vaig a fer a
manualitats, que jo també hi vaig anar.
Sí, jo també,
també, tu també, no? Sí. Home, també era un moment que també
sí, que
no, et distreies, no?
Sí,
que...
I a bolillo,
clar, te podies escapar, però era un moment, ja que ella treballaven a casa, era un dia, no?, que et desbravaves.
Dues hores que estava a la mar de bé.
Clar, i tu passaves bé i feies coses, no?, que sí.
Moltes.
Nos reíem, la mar de bé.
Jo tinc casa meva, tot fet meu.
Sí, sí.
Tots els quadres i tot.
Doncs molt bé. Doncs quan ell se jubila, heu fet alguna cosa?
A ver,
fora de lo que feu sempre, si anava d'excursions...
Sí, nosaltres anàvem molt cada any a Valincerso.
A Valincerso?
Sí.
També hi has anat, Núria, a Valincerso?
Una sola vegada, però l'experiència no me va agradar.
No? I això?
Home, perquè vas amb una agència de viatge, ho trobes tot inclòs, i allà has de contractar excursions, tot el que et surt més car,
clar,
que no pas amb una agència.
Home,
sí, però anar de viatge i estar a l'hotel sense fer cap activitat, doncs per mi és absurd. Llavors ens sabem apuntar totes les excursions, però va sortir caríssim i vaig dir que no. I llavors, doncs no ho sé, jo vaig per la meva compte amb agències.
Molt bé, sí. Molt bé.
Però l'Incerso estava bé, que nosaltres vam anar a Palma de Mallorca, vam anar a 4 o 5 puestos amb l'Incerso, on que érem ma cunyada i meu cunyat, i si no agafava Pau el cotxe i marxàvem cap a Cartagena, cap a Santander.
Ah, molt bé. Anàveu entre me...
sí,
vosaltres
sí,
quatre,
sí,
no? Sí, sí. També agafàveu... També
Pau diu, anem a veure l'Urde, i fum a veure la visca de l'Urde, o sigui.
Molt bé. Llavors també, vulguis o no, sí, també s'ho heu passat.
Sí.
Bé, a veure...
Ara no, fa 3 anys, o 4, bueno, sé que li va agafar allò. Ara ja no pot anar.
Clar.
I jo sola, doncs tampoc no.
Ja no et fa gràcia d'anar, no? I els nets? També els gaudeix, eh?
Ai, tant. Els he tingut jo, els he triat jo.
Molt bé, molt bé.
Ja està. Tinc poc, perquè de 5 fills només tinc 3 nits.
Bueno, però a vegades, tampoc no...
Però per almenys tens 3, tu.
Sí, sí, sí.
Ja ho tens, com aquell que diu, ja ho has tastat. Ja que no en tenen.
Clar.
No?
És l'única alegria que et dona ser gran.
Sí.
És l'única.
L'única?
Sí, sí, sí. Sí,
vosaltres ho creieu, que és l'única alegria que us dona ser fer-vos grans?
A veure, a vegades també te cansem de la gana.
Sí, hay ratito.
Bueno.
Pero bueno, se lo perdona. Se lo ve tan guapo.
Home, deu ser perquè jo només tinc una sola neta.
Jo tinc quatre.
Però clar, quan s'agafa quatre...
S'ha de repartir. Clar. Jo no, sí. Jo l'estiu la tinc tot l'estiu. Sí. I els caps de setmana que el meu fill treballa i la meva jove treballa, doncs clar, també la tinc. Però, ui, encantadora. Sí. Te fa sentir jove, et fa sentir feliç, carinyosa, vull dir... t'agraeix tot el que li fas. Jo estic molt contenta.
Ara has dit una cosa, et fa sentir la teva neta jove.
Sí, sí,
llavors
sí.
Et sents gran?
No és que em senti gran. A veure si m'entens. Vull dir, l'edat és la que és.
Sí.
Vull dir, enguany faré 68. Llavors, doncs, no sé, és que ja no faig el que feia abans. Abans anaves a ballar, anaves al cinema, a fer altres activitats. Sí. I ara les redueixes, perquè, sí, clar, bueno, amb la nena també algun cop hi vaig al cine, no?
Molt bé, la portes amb ell, clar, sí, vas a veure alguna pel·lícula que a ell li agrada.
Sí, sí, i també anem a la platja i a la piscina, vull dir que no. Amb la meva neta fem moltes activitats, també és molt activa ella.
Ja és com la seva àvia,
sí.
I vosaltres?
Nosotros bien. Yo, ya ves tú, yo, ellos, cuando vienen, todo lo que quieren.
Pero no salís por ahí nada de...
¿Salís con ellos a disfrutar, yo que sé, a dar una vuelta, un paseo?
No,
con
a veces
ellos?
Vamos a desayunar, pero vamos todos.
¿Vais todos?
Vamos todos.
¿Todos en
nosotros
familia?
En unión.
Sí. Anda.
Siempre, siempre, bien. Siempre.
Molt bé, molt
sí,
bé.
Sí.
¿Y la Lupe? ¿Has fet algo amb ells? Ha sortit o...
Sí, jo caminava a prega a la Júlia sempre.
Sí.
Pues, ara ja no vol vindre, però venia.
Per què? Per què no vol vindre?
Perquè ja té les amiguetes i amiguet i ja no vol vindre. Ah,
pues,
bé.
Comença ja com aquella ja, com
14
o 15, claro. Ja comença a tenir un
poquet de... Comencen a tindre ales, no? Ja comencen a volar.
No? Jo marxo, ara vindran les amigues i marxo.
Molt bé, molt bé. Pues bueno, pues mira, us agraeixo molt que hàgiu vingut i hàgim tingut aquesta petita tertúlia, vale? I ens podreu escoltar pues, aquest mes pel Ràdio Constantí.
I seguim escoltant ara una altra conversa, en aquest cas la manté la gerocultora Raquel Franco, amb dues de les persones grans al centre de dia. Elles són la Paquita del Amo i la Carmen Alba.
Bueno, pues Paquita, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Francisca del Amo Molina.
¿Dónde nació, Paquita?
Nací en Virche, un pueblo de Jaén.
En Jaén. ¿Y usted cómo se llama?
Carmen Alba, caballero.
Ajá, ¿cuántos años tiene?
Ay, qué valor tiene.
Ah,
eso no me lo has dicho tú a mí.
Ah, yo, mire, yo se lo digo, yo tengo 39 años.
Pues yo tengo 95 y ya mismo cumplo los años.
¿Cuándo? ¿Qué
pa
día
San
cumple?
Juan.
Para San Juan, usted cumple 96 años. Qué día más bonito, además, para
bueno,
San Juan.
Sí, sí.
¿Eh? Muy bien. Escucharme.
Yo, perdona, mi cumpleaños también es bonito, que nací en Nochebuena.
Oh, el día
ay,
de Nochebuena.
La Nochebuena, qué bien.
Es otro día muy señalado,
es el mío.
¿Verdad?
Decía mi madre, dando las 12 de la noche, naciendo el niño, naciendo yo.
Ajá, qué
pero
bonito.
Como era en guerra, estaba todavía no.
Claro.
Si no, le hubieran dado un premio por nacer.
Hombre, claro.
¿Qué tuvo dos?
¿Qué?
¿Dos?
¿Cuántos hijos tuvo tu madre?
Yo tengo tres hijas.
¿Tienes tres hijas?
Sí. La mayor se llama Joana, la que le sigue Antonia por debajo y la otra María Dolores.
Muy bien. ¿Y usted, Carmela, cuántos hijos
uno
tiene?
Me dejaron espachaditas, las comadrones. No ¿ah? Quería ir al... Porque cuando mi hijo nació, los chiquillos los perdían, se los llevaban, los cambiaban.
¿Cómo?
Por niñas.
No me digas, ¿por
sí,
qué?
Sí, y ahora están otra vez, Lucena.
¿Ah? Ostras, qué cosas más
el curiosas. Que tenía mucho dinero, pagaba al que fuera, me trae un niño. Y otra vez se encontraron una prima mía lejana, que estábamos... en un cortijo y tenía tres hijos, tres. Se llevaron dos, los más chiquitos. Le quitaron los ojos, se los llevaron y cuando ella llegó, cuando llegaron los niños con una sí venda.
Bueno.
Pero en toda la venda, mil pesetas, mucho dinero.
Ya, ya.
Le daban a esa mujer, pero ¿cómo quiero los dineros si mis hijos están ciegos? Pasaba eso. Y ahora está otra vez. Y mi hijo,
¿qué miedo?
Mi hijo me dijeron que fuera a la esa, donde van cuando van a París, a la clínica.
A la clínica.
Y yo dije que mi hijo no iba allí, bueno, que yo no iba allí.
Que usted no quería.
Que yo no.
Bueno.
Una experiencia pasada.
Fue en mi casa y ya está.
Pasado,
ya,
pasado ya está.
Ya lo pasado si le dice adiós.
Sí, ¿no? Es lo mejor. O sea, que naciste en Vilches.
En Vilches, que es un pueblo de Jaén.
Muy bien. ¿Y con cuántos años te viniste aquí a Cataluña? ¿Te acuerdas?
Con 26.
Con 26. Muy bien. Sí. ¿Y de qué le trabajabas tú, Paquita?
Yo trabajaba haciendo apartamentos.
Ajá. Muy bien.
En una empresa que... Sí. Bueno, hacíamos apartamentos, pero íbamos siempre a la misma empresa.
Ajá.
Ya nos daban, pues tenéis que ir a tal sitio, nos daban la lista.
Ajá.
Tienes que ir a tal sitio.
Muy bien.
Pero dentro del bloque no salíamos.
Vale, vale. ¿Y trabajaste hasta los 65 años?
No, antes me jubilé porque cogí cáncer y me...
Tuviste una enfermedad y tuviste que jubilarte. ¿Y qué significó para ti jubilarte? ¿Fue algo bueno?
Fue algo bueno y no fue bueno. Porque como me jubilé por enferma...
Eso no estaba bien. ¿Pero qué te aportó el jubilarte? ¿Empezaste a viajar? ¿Hiciste...?
Sí, he viajado mucho.
¿A dónde? Paquita, cuéntame.
He ido a Menalmádena, a Canarias, a Mallorca, a Ibiza.
Uh-huh.
Con todas las excursiones que hacían de los jubilados, con el exceso me iba.
O sea, que el hacerse mayor
sí.
tiene su parte positiva, porque... Sí. Es maduras, ¿no? Y entonces como que tienes más libertad para hacer cosas, ¿no?
Venía, arreglaba, preparaba la maleta, a lo mejor a la semana o a la próxima me iba a otro sitio. 10 días, 15 días.
Ajá.
Me lo pasaba bien.
¿Te lo pasabas bien?
Y si algún día, si alguna vez decía, no, no, yo no voy. Y decía mi hija, sí, madre, tú te preparamos las cosas y te vas.
Eso está muy bien.
Y disfrutaba mucho.
Ajá. O sea, que lo que es, como se llama, en la tercera edad, tú has disfrutado sí, de la vida.
Sí, en la primera, no mucho. Bueno. Y en la segunda, menos.
¿Y en la tercera?
A la tercera, sí.
A la tercera va la vencida, que dicen, ¿no? Sí. Dicen que a la tercera edad va la vencida. Sí. Bueno, también a la tercera edad bueno. habrás sido abuela. Y eso también...
Sí. Eso es mucho. ¿Cuántos años tenía?
¿Es bueno ser abuelo?
Sí, y muy bonito.
¿Sí? ¿Qué significa ser abuela para ti, Carmela?
Pues, mira, tenemos un niño que no vio nada más que el mío y es.
Ajá.
Y eso para mí es lo más grande. Pero y las niñas que tengo tres. No, nietas no, bisnietas.
¿Bisnietas?
Nietas tengo dos nada más.
Ajá.
Bisnietas.
Y claro, uno no puede ser abuelo ni bisabuelo si no se hace mayor.
Hombre.
Eso es así, ¿no?
Hombre, hombre.
Entonces que el hacerse mayor...
Alegría también por esas cosas.
Claro que sí, ¿no?
Claro.
¿Y qué te dan tus bisnietas? ¿Qué te hace sentir ser bisabuela?
La chiquitilla va a hacer deporte y por la tarde la lleva mi hijo. Y viene como un polo, como un polito viene. Digo, ¿traes frío? María se llama. Dice, no, no traigo frío. Mira, me haces así. ¡Ay, me cago en la leche! ¡Sin vergüenza, mira! Y dice, ya, me saqué calentado. Viene otra vez, me coge.
Pues que
me da besos.
Pero es
a
que
a mí
momentos,
no me enfría
¿no?
la cara ni nada.
No, claro, porque eso aporta es alegría.
Es una cosa muy grande.
Ajá. ¿Y os reunís toda la familia con todos esos nietos y bisnietos que tienes?
Todo.
¿Os reunís?
Bueno, ella le da de comer a una que está en la biblioteca.
Ajá.
Está la pobretica allí.
Bueno.
Su niño está en el colegio. Y es guardia civil y también viene a comer.
Vale.
Y la otra igual.
Bueno, pues que la cuestión es echar una mano,
mucho,
¿no?
Mucho.
Hay que echarse una mano los unos a los otros.
A mí no me
otros.
Dejan hacer nada.
¿A ti no te dejan hacer nada? Oye, eso es un lujo, ¿no? Eso de hacerse mayor tampoco está tan mal, entonces.
Pero algunas veces digo, debían de que la peo ahogadita.
Vale.
Hombre, alguna cosa.
Ajá. Entonces, ahora yo os quería hacer una pregunta. Referente a esto decías que en casa no te dejan hacer nada. Esto de venir aquí al centro de día...
Es lo más grande.
¿Qué os ha parecido?
Lo mejor que yo he visto.
¿Por qué? ¿Qué sientes cuando vienes aquí, Carmela?
Pues alegría, porque hablo. Allí me levantaba, me sentaba en una cocina que tenemos, que han hecho atrás.
Ajá.
Me sentaba a hacer punto y allí la pobretica, nada más que en el fregadero, en la cocina.
Claro.
¿Qué ibas a hacer?
Pues nada.
No, las niñas trabajando, venían corriendo, se abrazaban a mí, pero comían a la calle.
Claro, porque ellas tienen su día a día, ¿no? ¿Y aquí qué has encontrado? ¿Qué has encontrado aquí?
Cariño.
Y aquí haces cosas, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te gusta hacer cuando vienes aquí?
De todo.
De todo. Aquí, por ejemplo, sí que nos ayudáis a nosotras, ¿no? Bueno, más que ayudarnos, es como una familia, ¿no?
No,
quizás.
Claro. No ayudamos.
No ayudamos.
Compartimos algo que nos va muy bien.
Eso.
¿Sí? Eso, ¿cómo eso. Qué, Paquita?
Por ejemplo, que me digáis, Paquita, pon la mesa. Y yo digo, mirala por si no está bien. Pero me va bien que me lo digáis, que lo haga.
Ajá.
O que haga algo.
Alegría,
porque,
alegría.
Porque si no...
O sea, que al fin, en esta etapa de la vida, que es la vejez, sí, ¿no? Que es
que
cuando uno se hace mayor...
Me dijeron, yo no sé si fuiste tú, ¿friega esas casas?
Sí.
Me lo dijiste, ay, yo allí fregando.
¿Y estuviste contenta?
Yo sí.
Porque, ¿sabes?
Oye, estuvieron bien en fregar.
Estaba perfecto, Carmela. Lo importante es que vosotras sintáis que formáis parte de algo.
Sí, sí, sí. Bueno, y yo lo que siento es... A ver, y me da alegría que me digáis, Paquita,
ayuda,
haz lo otro.
Ayuda.
Que no me dejaréis sentar sin...
Cuando no pueda una, pues ya...
Pues ya lo diréis, ¿no?
Sin decirme que hiciera nada, porque no estoy acostumbrada yo a estarme parada.
Parada, porque tú has sido una persona activa siempre,
sí,
¿no?
Sí.
Y aquí, quieras que no, te vuelves a sentir activa.
Sí, me vuelvo a sentir como que valgo más que si estoy sin hacer nada.
Eso,
no sé si te lo he dicho bien.
Eso. Lo has dicho perfectamente. Yo creo que nos va a entender todo el mundo.
Cada
vez
que dicen, Carmela, esto es lo otro, lo hay, Carmela me dice, mira, es mi nombre.
¿Y el estar con los compañeros, qué tal? ¿Qué tal estáis?
Todos están bien.
Muy bien.
Los que sean más raros, pues
bueno, todas
cada uno tenemos los nuestros.
Pasa una, va, y le da la corriente y ya
y
está.
Y ya está. ¿Y conversáis entre vosotros?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, os explicáis vuestras cosas, ¿no? Sí. Que también es importante,
sí,
¿no?
El ella poder. También. Ella también nos explica cosas.
Sí, os explicáis.
Esa que está a mi lado, harta.
Sí.
Es muy apañada.
Es muy apañada, sí. Agustina.
Agustina. Y me cuenta cosas y cuando me dijo lo que había pasado, me harté de llorar.
Bueno, porque cada uno tenéis vuestra historia, ¿no?
No.
Pero aquí volvéis a encontrar un motivo, ¿no?
Ánimo,
sí,
ánimo.
Además,
ánimo.
¿Apetece levantarse por la mañana?
Además, gente de nuestra edad.
Sí. Claro.
Para...
Ajá.
Sí.
Mi nuera me dice, no se levante tan temprano. Digo, yo me levanto, mi habitación la tengo cerradita y voy vistiéndome, cogiendo la ropa, esto, hoy me pongo esto, hoy me pongo lo otro. También me entretengo.
Claro.
¿Eh? Me siento en mi cama y vistiéndome.
¿Y te preparas?
Que yo no tengo sueño. Se pasa casi toda la noche despierta.
¿No duermes bien por las noches?
Pero estoy bien, hemorraíta.
Estás bien.
Pero duermo aquí un poquito y ya.
Malamente.
Hasta las 3.
Procura no dormirte aquí.
Las 2.
Habrá
las
que 3. Procurar no dormir las 10.
Pero
es que a uno después de comer le da una pasión.
Yo dije ayer, hoy no duermo siesta y antes la dormí.
Oye, Carmela, me has dicho que tienes 95 años para 96.
Sí.
¿Te gustaría cumplir muchos más?
No.
¿Por qué? Pero
¿por
si
no?
Estamos así como estamos.
Bueno, si estoy aquí, bueno.
Pero es un privilegio, ¿eh? Cumplir 95 años.
Vaya.
Este año fui, bueno, hace poco, a un cine que había en Tarragona. Una compañía.
¿Ah?
De eso de... No sé, de lo que era, no lo sé. Pero me lo dijeron. De la radio.
Ajá, ¿y qué?
Ay, eso fue lo más lindo. Y me hicieron de cosas y me dejaron que no pagara. Me dejaron... que tomara, que quería agua y me
lo trajeron
corriendo. Y el cantante, que es precioso.
Anda que no.
¿Tú lo sabes?
No, no sé quién es, pero esto lo voy a tener que preguntar.
Ay, eso. A ver si...
Muy bonito.
Jovencillo, con un pelo por aquí.
Anda que no.
Cuando le digo, ay, qué guapo eres, se abrazó a mí.
Ah. Bueno, pues comprobando esto, lo de cumplir años y hacerse mayor... Tampoco está tan mal, ¿eh?
No.
Ahora están aquí y yo no es que estorbara, pero se iba a comprar y me dejaba sola. Yo no me muevo porque tengo conocimiento.
Claro.
Yo no me movía, pero ellos estaban...
Claro. Pero aquí, estando aquí, ahora estamos todos tranquilos, como eso, aquel sí. que dice, ¿no?
No, yo sí, estoy con mi hija, si se van a comprar,
sí.
me llevaré a mí también.
Bueno,
yo no quiero. Pero no te quedes, mi claro. cama no.
Pero claro. tú tienes las piernas bien, pero claro. yo... ¿Para qué me lleva?
Porque
ahí arrastrando...
Tú eres más joven que ella.
Ya.
¿No?
No, pero también tengo...
No, me llevan.
Cada uno tiene sus cosas, ¿no?
A muchos sitios me llevan.
Claro, hombre. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Sí. Pero lo que yo quería daros a entender, que el hecho de hacerse mayor no es algo negativo, sino que da experiencia en la vida, quizás, sí. ¿no?
Experiencia le da a una joven también.
Bueno, la vida está llena de experiencias, ¿no?
De aquellos años.
Pero bueno, te acuerdas de cuando eras joven, de las cosas que has hecho,
Ajá.
de lo que no has hecho, y claro. te hace ilusión.
Y te hace ilusión. Sí. Muy bien. Pues la verdad es que me habéis sido de gran ayuda, ¿eh?
Sí, así de que... gran ayuda sois vosotros para nosotros.
Bueno, muchas gracias. Me encanta hablar con vosotras y no descartéis que sigamos hablando otro día, ¿vale?
Cuando quieras, a mí me da igual.
És el torn ara per escoltar l'entrevista que manté la gerocultora del Centre de Dia de Constantí Rosa Ferran amb la senyora Laura Ferran Maduell, que ens parla sobre què vol dir fer-se gran.
Molt bon dia a tots.
Bon dia.
Molt bon dia. Bon Aquí dia. Tenim en tots nosaltres una persona molt coneguda del poble de Constantí, com és la Laura Ferran.
Maduell.
Maduell. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estem, Laura?
Ah, mira, per ara molt bé, molt bé.
Has quedat una miqueta sorpresa per aquesta entrevista
doncs sí.
que se't farà.
Doncs sí. Doncs
sí?
Sí, perquè no pensava en res de tot això i... He quedat una miqueta sorpresa.
Bé, doncs com cada mes, intentem agafar un personatge conegut del nostre poble.
Ah, això és veritat.
I hem pensat en tu mateix.
Molt bé, perfecte, perfecte.
Perquè has sigut una persona bastant popular, o encara ho ets.
Sí, sí.
Que has tocat moltes tecles.
Sí, potser la tecla bona que havia de tocar, potser no l'he tocat, però la toco.
Però
sí.
bueno. A veure, per on podríem començar? Persona, a veure, t'ha agradat fer teatre?
Moltíssim.
I n'has fet moltes obres?
I n'he fet moltes obres a benefici de l'Església i de tot, i m'ha encantat, dalt de l'escenari, no em conec. Sóc una altra.
Ets una altra persona?
Sóc una altra persona, sí, és veritat.
I quins personatges has arribat a fer?
Home, me va molt la marxa de ser mestressa de casa i ser la miqueta així de... De l'Amanda Mas, doncs, diem.
Amanda Mas?
Sí. Bueno, quan era joveneta feia de jove.
Sí.
Feia de jove. Però ara ja m'han donat més papers de que he fet la ferida lluminosa, d'aquesta aigua no em veuré, la mare quina nit... Bueno, n'he fet moltes, no tinc nom, n'he fet moltes. I sí. les he fet molt a gust.
I en quina edat vas començar tu a fer?
Ai, molt joveneta, anava a les monges jo.
Sí.
Anava a les monges i com que es veu que ja em devien veure que tenia ganes de sortir, vaig sortir i vaig dir... una poesia de... vaig dir La bona aventura i la vaig dir en punt i vaig tindre uns aplausos que allò em va arribar fins a dalt de tot, que sempre he continuat igual.
Sí,
sí.
I concretament, en quin lloc representaves?
Anàvem pels pobles.
Fes aquí el poble mateix o
primer
diferents pobles?
Primer l'estrenàvem aquí al poble. Després trucàvem per anar a molts pobles i anàvem a fer una excursió o anàvem fent un natiu per l'Església, que és el que jo he dit, però s'ho passava molt bé, molt bé. De fet, també de quan parlo jo, no hi havia televisions.
Molt bé.
I anàvem a dalt del casino, allí a ensejar, com que no hi havia televisió, tots complíem el mateix dia.
Sí.
Perquè ara, últimament, no vam fer, però com que teníem televisió, uns seguien un guió, l'altre seguien una altra cosa, i no ho fèiem, no venia ningú. I nosaltres dèiem, si aquest que donem aquest paper... no compleix cada dia a ensejar, no li donarem, no donarem a un altre.
Molt bé, home, així almenys...
Home, per tindre una miqueta de
restitut. De serietat, no?
Ah, exactament.
Molt bé, i llavors els altres pobles, en quins pobles anàveu?
Ui, a Ulldemolins, per la Festa Major, que disfrutàvem, se quedàvem a dinar, fèiem sarsueles amb Rafael Gibert,
sí.
Que venia amb l'orquestra. Bueno, s'ho passaven divinament. És que s'ho passaven divinament. El Morell. A tot arreu anàvem. Allà ens cridaven, vaja.
Clar,
allà
ens
cridaven. I quan la fèiem aquí a Constantí, l'endemà ja sorties a comprar i deia, oi, Laura, oi, que bé.
Que bé ho has fet, no?
Oh, ho has fet bé. I es posàvem com una gallinota.
I d'aquí al Constantí hi havia moltes persones que feien teatre?
Sí. Hi havia molts homes que eren casats i alguna de soltera, casades. Sí, fèiem un grup molt bé. Estàvem molt bé, no desitjàvem. Fèiem excursionetes, vam anar una vegada a Mallorca, que vam estar molt bé. Bueno, s'ho vam passar molt bé. Molt bé. I tornaria.
I tornaries a fer-ho?
Sí, senyor, que seria jove.
Home, i tant. Sí. Però bueno, ara, a banda de fer teatre, ara també et dediques a vegades a desfilar,
no? Ah, sí, m'encanta. Encara que jo ja sé que no tinc tipus per desfilar ni tot això, però és que ho faig tant a gust. Jo, mireu, que us diré una cosa i ho dic amb tota sinceritat. Jo no sé fer cap figureta, però si em diguessin ara puja, tinc 86 anys, i si ara em diguessin puja dalt de l'escenari i fes una figureta,
encara ho intentaria,
això és veritat.
Molt bé. Doncs pues, bueno, a banda de fer teatre, que ja es nota que ho portes també
aquí a la sang,
sí, no? També has sigut una persona, també vas tindre negocis.
Sí, he estat molt bé sempre que els he tingut. Per cada cosa que he tingut una peluqueria, 12 anys. I 12 anys vaig tindre pescateria. I vaig estar molt bé, perquè em van correspondre la gent, i també vaig estar bé. Ara, esclar, no treballo, perquè ja no tinc edat de treballar.
Ja estàs jubilada.
També estic bé.
Però bueno, ja tens altres
tinc
activitats.
Tinc els meus fills, tinc els meus nets, que és el que jo m'estimo més en aquest món, i estic divinament.
Sí. I, a veure... Quin canvi vas trobar de ser peluquera a peixatera?
Home, bastant. Però resulta que quan jo feia de peluquera no es donava tandes. I llavors amplia tota allí en treballava jo de peluqueria, sí, que era casa meva, s'amplia de seguida, i quan venia el meu marit a dinar em deien que encara has de dinar, he de fer això, i en canvi així tancava les hores.
Clar.
I a la peluqueria no podia tancar, i per això, perquè el meu marit tenia una barqueta que anava a pescar, bueno, en fi, portava altra vida, però també em va agradar, eh? Però en acabat vaig quedar viuda i ho vaig deixar, i ja està.
I l'època aquella que va ser de peluquera, quin tipus de pentinat se feia?
Ai, una cara no es fa gaire, jo també ho...
Què? I què era?
Cardàvem.
Cardàveu?
Fèiem ondes, fèiem monyos, sí, posàvem uns postissos, i vaig vendre moltes peluques.
Sí, es portaven les peluques en aquella època.
Les peluques, i llavors vaig fer molts dinerets amb les peluques. És veritat, sí.
Molt bé.
Però m'agradava molt, també fer-ho, m'agradava molt.
Sí, ja se't veu. Perquè inclús tu mateixa, avui en dia, amb l'edat que tens, me sembla que no has trepitjat cap peluqueria.
No, poques. No? I si he trepitjat alguna peluqueria, quan arribo a casa, el primer que faig és treure-m'ho, no perquè no m'ho facin bé, però jo estic acostumada a lo meu. I com que estic acostumada a lo meu, m'agrada fer-m'ho com jo vull. Ja dic per endavant que sí que m'ho fan bé, però jo m'ho faig a la meva manera.
Estàs acostumada a fer-t'ho a la teva manera.
Sí.
Doncs mira, molt bé. I també, a veure, vens d'una casa, la teva mare també era...
Pobrets.
Una icona, quasi, del poble.
Sí, també.
Com es deia, la teva mare?
Maria Maduell Pia.
Molt bé, la famosa Pia.
La famosa Pia, sí senyora.
Que era una dona
que feia... era molt xocanta. Mireu si era xocanta, que sempre deia, mira nena, jo en aquest món ho he sigut tot. I jo li deia, ai, per què? Per què he sigut tot? Perquè jo he sigut soltera.
Mira, clar.
Soltera.
Clar.
Casada i viuda. I jo que li contesto, però ara mama li faltaria una altra cosa. Diu, ai nena, què em faltaria? Ser separada. Ah, sí, també és veritat això. També és veritat. Perquè llavors no hi havia de separacions.
Clar.
Ara sí, ara n'hi ha
moltes. Però i abans d'això va ser una altra cosa.
Okay. Ah, monja, que no ho he dit, monja.
No ho has dit.
Però si és el principal. Primer va ser monja.
No, clar, llavors se t'ha oblidat.
Monja, soltera.
Bueno, era
casada i viuda.
A veure, soltera, monja...
Sí,
no?
Sí, però la mama va tindre, a veure com ho haig de dir això ara, però no ho vull, tenia molta tos, molta tos. Ara diuen que és pulmonia, que és tot això. Abans deien que ser tísic, que no era tísic ni res. Sí. Que va estar ingressada i tot. I deien que no li plorava, que no li provava, que no li provava, però bueno, va sortir de monja i es va casar. I es va casar i va tindre en Andros, tres. Uh-huh. Un germà, ma germana i jo.
Llavors va sortir de monja i va, va trobar un xicot.
Sí, molt bé, molt bé, sí, sí, sí,
sí.
Li faltaven els últims forts vots de castedat. Ja havia fet, bastants vots. Aquí les Carmelites Descalces, vull dir que poden anar a preguntar per ella, que allí segurament que deu estar escrita.
Sí, sí, sí. Bé, i sí. També es va dedicar, a què es dedicava ella?
Ai, ai, fill meu, és en què vols que et dediqui ara? A fer l'estraperlo.
Què dius ara?
Sí,
fer l'estraperlo,
sí, fer l'estraperlo. Mira, érem molt pobrets a casa nostra, però de gana no em van passar, perquè si ella donava un quilo de fesols, l'altre li donava una ampolla d'oli, i no, no, de menjar menjava.
Ah, s'anava anant repartint,
de menjar,
no? Jo tinc això, però... jo necessito això altre, i s'anava anant canviant.
Exactament, però mira, ara jo t'explicaré una cosa, Quan fèiem el dinar i fèiem patates, verdura, patates i bajoques, jo feia el setrill, i la padrina em deia, nena, filla meva, dilluns i dimarts i prou! No ho facis més.
Que era perquè no gastés d'oli.
Perquè no gastés tant d'oli. I jo deia, ai, dilluns i dimarts, no, això és tan poca cosa. I jo dic, bueno, quan girava l'esquena, jo feia, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, Setmana Santa, Corpus Christi, i ho omplia tot d'oli. I quan me deia, com és que hi ha tant d'oli aquí? Deia, és que ja, jo no m'ho puc empassar,
Perquè necessitava,
perquè una miqueta necessitava més d'oli.
Molt bé,
però érem molt pobrets, però érem molt feliços, eh?
Pobrets, que és el que es diu, perquè pobrets no tenia, i alegrets.
No teníem ni dutxa tampoc, eh? Perquè teníem uns safrets.
Sí.
A baix a l'entrada, i ve ma germà i em diu, nena, diu, he posat una dutxa. Ai, sí.
Què dius ara?
Què dius ara? He posat una dutxa, però saps on l'he posat? Perquè teníem una comuna, no teníem vàter ni res.
Uh-huh.
Diu, la posava allà al damunt dels safrets. Ai, dic, però jo amb aigua freda no em rentaré. Però sí, sí, ves bé ho fèiem, si clar. Veiem del de fora... Doncs mira, aquí és la meva vida, filla meva.
Doncs molt bé, doncs sí? Mira, doncs estem contents d'haver-te tingut aquesta estoneta aquí entre nosaltres.
I tu de fer-me aquesta entrevista tan maca i tan bé, perquè ets molt bona persona i per això m'he descansat.
Doncs moltes gràcies, Laura.
De res, xata.
Com ja és habitual a Recordant Records, comptem amb la col·laboració de la Marta Serraïma, que sempre ens escriu i ens llegeix algun conte, i avui ens llegirà el relat que es titula Una nova etapa.
Una nova etapa. Hola, Paquita, bon dia. Què et poso, el de sempre, maca? 500 de carn picada, mig conill i preparat per fer el caldo, oi? Perfecte, som-hi, doncs. Què, tot bé? I el mal d'esquena aquell que ja t'ha passat? I vostè, senyora Carme, com li va anar per Girona? Els hi va fer bon dia, no? Maria, Maria, no marxis, que tinc la vedella per la teva filla preparada, que m'ha trucat aquest matí. Digue-li que avui és tendríssima, que es desfà. Aquestes i moltes més són les converses que tinc durant el dia amb les meves clientes. Perdó, jo sóc la Marga i porto la carnisseria del poble, junt amb el meu home, en Martí. Ell se n'encarrega més del repartiment i atendre els proveïdors, i jo, la que despatxa darrere el taulell i fa que cada dia tot això rutlli. I ja farà uns 45 anys d'això. M'agrada molt la meva feina i fins i tot puc assegurar que ho trobaré a faltar això d'aixecar-me de bon dematí, enllestir una mica la feina de casa abans de baixar a baix a la botiga. Doncs els baixos de casa és on hi tenim la carnisseria. Ja la tenien primer els meus pares i quan ells van plegar hi vam fer una mica de reformes i vam seguir en Martí i jo. El primer que faig de bon matí abans d'obrir és posar-me el davantal i seguidament col·loco tot el gènere ben fresc i acabat d'arribar al mostrador del taulell, tot a punt perquè entrin les clientes. Abans deia que ho trobaré a faltar això, ja que d'aquí un parell de mesos ens jubilem i tanquem la botiga. Se'ns fa tan estrany al meu home i a mi, ja que són una pila d'anys ja, tota una vida gairebé. Quan érem més joves, desbordats per la feina de la botiga, criant els fills i compaginant-ho tot com podíem, sovint pensàvem, ai, Déu meu, quin dia serà que ens podrem jubilar i podrem descansar? I ara, que ha arribat el moment, no ens ho sembla, i pensem que no sabrem com passar les hores. però us haig de dir que els nostres amics que ja han tastat això de la jubilació ja ens tenen un planning tot fet que és del tot tentador. I és que arriba una nova etapa també per nosaltres. Després de tota una vida de treball, d'esforç per tirar la família endavant, de sacrificis, alegries, penúries i de vacances frustrades, ara toca fer un respir. I nosaltres tenim la gran sort de poder-ho fer plegats i, el que és el més important, que encara estem bé de salut. Et fa tristesa tancar el negoci familiar? Sí, no us enganyaré, però és llei de vida. Nosaltres tenim dues filles i cap d'elles ha volgut seguir el negoci. L'una va estudiar per veterinària. Ja de ben petita tenia curiositat quan ens portaven al bestiari. I l'altra és peluquera. Ja de ben petita també m'aconjuntava els davantals amb la roba que portava sota, em feia pentinats, sempre ha tingut molt de gust. I és que jo sempre he estat molt presumida i encara que no tenia massa temps per arreglar-me, jo no he baixat mai, mai, mai de la vida a la botiga sense anar ben pentinada, la meva sombra d'ulls, llavis pintats i una mica de coloret a les galtes. Ah, i les arracades a conjunt amb la vestimenta. Llargues a poder ser. Són la meva debilitat. En tinc una bona col·lecció. Per l'edat que tinc, em conservo força bé. O això diuen. I això que no he tingut mai temps per cuidar-me. Les meves amigues, totes des de ja fa anys, m'expliquen que van a les classes de natació i de gimnàstica, però tot ho fan en horari comercial i no hi he pogut anar mai jo. La meva gimnàstica ha estat la de traginar peces de carn de la càmera al taulell i un fart de reforçar bíceps amb la màquina del tall embotits. Ara la Trini, que és una de les meves amigues, m'ha passat les inscripcions per fer ioga, aquagym, ball en línia i no sé quantes coses més. Ai, Déu meu, em fa riure i tot. Ho tenen tot organitzadíssim. Els dilluns, dimecres i divendres queden a esmorzar a la cafeteria després d'haver fet totes les activitats i allí fan petar la xerrada fins a mig matí. A les tardes, després de dinar, les que volen queden per anar a caminar una hora. Les altres es volen quedar a casa mirant la novel·la. Però més tard també s'hi apunten perquè fan activitats. Uns dies fan costura, els altres club de lectura i no sé quantes coses més. Carai, jo no sé si tindré temps per tot això. Els caps de setmana ja han decidit que anirem variant. Cines, sopars, sortir a ballar, alguna excursioneta... Ah, això sí, aquí està permès la visita dels homes. Les meves filles no s'ho acaben de creure, ja que en Martí i jo hem sigut poc sortidors. Entre la feina, fer-les grans a elles i després cuidar dels respectius pares, no hem tingut mai gaire temps. Però estan molt contentes per nosaltres. Sempre ens diuen, ben fet, aprofiteu que ho ben bé us ho mereixeu. Però sempre salta la Rosa, que és la més espontània, i ens diu, ei, però penseu que teniu 4 nets, eh? I no ho oblidem, no. Són la nostra alegria. El gran és el Marc, després va la Núria, seguidament la Laura i el petitó en Lluc. Els hem vist néixer i des de ben petits... Tots han voltejat per aquí la carnisseria, gatejant, jugant, tocant-ho tot, i pidulant per Nil cada cop que ens sortia, que em sentien que engegava la màquina. Això sí que ens fa especial il·lusió, perquè sí, els hem disfrutat, però ara els hi podrem dedicar més temps, anar-los a buscar escola, portar-los a les activitats, anar-los a veure jugar a futbol, a bàsquet i no sé quantes coses més els caps de setmana, anar d'excursioneta... I, ostres, a la platja a l'estiu. El que sí que ens fa especial il·lusió és fer un viatget tots junts. Oi, Martí? No sé, on sigui, tranquils, sense pressa, sense mirar el rellotge. Estic eufòrica, ho reconec, m'hi hauré d'acostumar. Bueno, us deixo, que se m'acumula la feina i els clients sempre són el primer. I jo, fins l'últim dia que estaré darrere d'aquest taulell, vull ser com sempre he estat, servicial, atenta, educada... simpàtica i donar un bon tracte a la meva clientela. Vinga, apa doncs, adeu. Ja us anirem explicant com va la nostra jubilació, oi Martí? Bueno, suposo, no sé si tindrem temps. Apa, a reveure, adeu.
I acabarem amb la secció Cuidem-nos, on la Bea Villadent, fisioterapeuta del Centre de Dia de Constantí, ens dona alguns consells.
Si a l'anterior programa repassàvem la manera correcta de seure i aixecar-nos per prevenir possibles caigudes, m'agradaria explicar-vos com actuar en el cas que la caiguda es produeixi. Primer de tot, Hem de mantenir un estat de calma i valorar la situació en la que ens trobem. Si estem sols i creiem que ens podem aixecar sense demanar ajuda, ens posarem de costat, girant sobre el que tenim més força. Hem de flexionar les cames pels malucs i els genolls. Ara recolzem el colze a terra i ens posarem a quatre grapes. Ens aproparem fins a algun objecte que ens ajudi a l'hora d'aixecar-nos, com per exemple una cadira. Ens hi agafarem amb les mans. Aixequem un genoll, de manera que el peu d'aquest costat quedi pla a terra. És el que es coneix com la posició del cavaller. Ens recolzarem sobre la punta de l'altre peu. Ha arribat el moment d'aixecar-nos. Queda l'últim esforç. Fent força amunt i endavant, tornarem a estar drets. Si tenim ajuda d'una persona, s'ha de seguir la seqüència anterior. La persona que ens ajuda s'encarregarà de preparar la cadira. Quan ens hi agafem, es posarà darrere nostra i ens assistirà des del maluc per aixecar-nos. Si són dues les persones que ens poden ajudar, es posaran cada una en un dels nostres costats, a l'alçada dels nostres malucs, i ens ajudaran a incorporar el nostre tronc, de manera que quedem asseguts. Seguiran flexionant els nostres genolls i ens bloquejaran els peus amb un dels seus. Ens agafaran per l'escàpula amb una mà i pel maluc amb l'altra. Seguidament, ens aixecaran en bloc. Acabem recordant que mai s'ha d'intentar aixecar a una persona estirant-li els braços des de davant, ja que és probable que, a més de fer-nos mal, puguem produir una lesió a la persona que intentem ajudar, perquè si no estem segurs del que anem a fer, és millor avisar el servei d'emergències sanitàries, trucant al 061 o al 112. També dir-vos que quan una persona gran cau, és recomanable anar al metge per assegurar-nos de que tot està en ordre. I fins aquí el consell d'avui. Fins a la propera!
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.